Bon dia, és la 1:06 de la tarda. Benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio. Els ripolletens i ripolletenques tenen la possibilitat aquest cap de setmana de gaudir d'un ampli nombre de propostes culturals. Teatre, dansa, exposicions, amics de sortides i associacions de ball són algunes de les moltes activitats que ofereixen no només des del Patronat Municipal de Cultura i Joventut, sinó també des d'entitats com l'Associació d'Espectadors, el Centre Excursionista o l'Associació d'Amics del Ball. Totes aquestes propostes les explicarem durant el transcurs de l'info d'avui, ja sigui en forma d'entrevista, notícia o agenda cultural. Repassem ara, com sempre, la resta d'informacions als titulars. L'alcalde de Ripollet visita el Centre Integral per a la Gent Gran de Boadilla del Monte, Francina Ricard.
La delegació municipal va visitar el Centre Integral de la Gent Gran de Boadilla del Monte per conèixer experiències similars a les que realitzaran a Ripollet.
Tret de sortida a la campanya electoral.
Des de la passada mitjanit fins al proper 7 de març, els partits polítics criden a la participació electoral el dia 9 de març. Enguany s'estrena la possibilitat de votar amb el sistema Braille.
El Compromís per Ripollet acomiada una de les seves regidores.
Pilar Castillejo deixa el ple municipal i en el seu lloc entra Jordi Martínez.
El gremi d'instal·ladors inaugura la seu a Ripollet.
L'associació donarà tot tipus de serveis als usuaris i als treballadors des del local del carrer de Pau Casals 35.
L'escultura de Miró arriba al Centre Cultural.
Fins al proper 16 de març es podrà veure aquesta mostra de 25 escultures de bronze realitzades amb la tècnica de la cera perduda.
L'Ajuntament sancionarà les persones que embrutin al carrer.
Avui a l'entrevista tindrem el regidor de serveis municipals, Antoni Francolí, per parlar d'aquest tema i d'altres més.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
Una delegació ripolletenca encapçalada per l'alcalde Juan Parralejo i les regidores Maria Lladó i Gemma Edo va visitar el passat 13 de febrer el Centre Integral per a la Gent Gran de la localitat madrilenya de Boadilla del Monte, que està gestionat per l'empresa Sargesa, responsable del futur centre de Ripollet. El motiu del viatge està a conèixer un centre amb serveis com els que hi haurà al nostre municipi.
La residència madrilenya dona allotjament i atenció a 180 usuaris més grans de 65 anys, tan autònoms com amb certa dependència. A més, té un servei d'atenció diurna de 40 persones. Al final la visita i conèixer el centre, la representació municipal es va mostrar molt satisfeta i va manifestar tenir grans expectatives de que el Centre Integral de la Gent Gran de Ripollet serà un referent de l'atenció a la gent gran tant a nivell nacional com estatal.
El passat dijous a les 12 de la nit, les seccions locals de tots els partits polítics van sortir al carrer per penjar els cartells de campanya dels seus respectius candidats. Enguany el cens electoral comptarà amb 139 persones menys, ja que en aquestes eleccions els ciutadans d'altres països de la Comunitat Europea residents a Espanya no poden votar, tal com ho van fer a les eleccions locals de l'any passat.
Una altra novetat important per la convocatòria del proper 9 de març és la possibilitat de votar amb paperetes en sistema Braille, aconseguint així que les persones invidents o amb deficiències visuals puguin votar lliurement sense l'ajuda de tercers que puguin condicionar el seu vot. Quan el vot per correu, recordem que cal presentar-lo a l'oficina de correus fins al dia 28 de febrer.
Jorge Moragas, diputat nacional i secretari executiu de Relacions Internacionals del Partit Popular, va visitar Ripollet el passat divendres 15 de febrer. Moragas, davant un nombrós públic i acompanyat pels quatre regidors del Partit Popular de Ripollet, va fer una anàlisi de la situació econòmica i social actual tant a Espanya com a Catalunya.
El número 3 a la llista de Barcelona per a les properes eleccions generals del 9 de març es va mostrar convençut que els resultats en aquests comicis seran molt millors que els del 2004 i va fixar com a fitar el resultat del 2000 amb 8 diputats, el que suposaria que Pere Calviño sigués diputat al Parlament espanyol. En aquest sentit, Moragas va recolzar la candidatura com a alcalde a Pere Calviño.
És important que la gent de Ripollet sàpiga que pot tindre, no sé si per primera vegada o no, però un diputat, un economista professional, conegut com Soluciones Calviño, al Congrés dels Diputats. Jo crec que això, al marge del debat polític, esquerra, dreta, centre, PP, PSC, jo crec que és un actiu per tota la gent de Ripollet.
Durant la seva conferència, Jorge Moragas va fer una anàlisi de la situació econòmica actual i va parlar d'una crisi important a Espanya, afirmant que l'actual president no és conscient i no té propostes per solucionar-la.
Tenim un president del govern que nega la realitat, nega que hi ha crisi econòmica i que un president del govern que ha perdut el contacte amb la gent i que no és conscient de que la gent està passant problemes econòmics i que no té propostes per fer front a aquesta situació.
En quant al tema de la immigració, Moragues va assegurar que el Partit Popular ha proposat un contracte d'integració per aconseguir una immigració legal i ordenada, assegurant que és una proposta europea i moderna en concordança amb el que estan fent altres països com França o Alemanya.
Properament es produirà un relleu en el grup municipal del Compromís per Ripollet, ja que Jordi Martínez substituirà Pilar Castillejo com a regidor. Martínez, de 31 anys, és veí del barri de Can Mas i és membre del grup de joves de Ripollet i dels veïnets de Ripollet. Per saber com ha estat aquests anys representant un grup polític del ple municipal, tenim a l'altre costat del fil telefònic a l'encara regidora Pilar Castillejo. Pilar, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Pilar, es podries explicar una miqueta què es deu aquest relleu?
Sí, tant. Doncs mira, nosaltres dintre del Compromís per Ripollet tenim molt clar que la tasca que fem com a regidors no és una feina que tenim de per vida, sinó una tasca que el nostre grup ens encomana perquè duem a terme durant un temps i que intentem que siguin molts els membres del col·lectiu que tinguin la possibilitat doncs, de conèixer l'Ajuntament des de dintre i de fer aquesta tasca de regidor. Jo porto dues legislatures, que he estat regidora a l'Ajuntament i doncs ara pensàvem que li tocava el moment doncs, amb una altra persona més jove, amb energies i que moltes ganes d'aprendre i de treballar per Ripollet, amb un relleu com altres que hem fet entre el Compromís al llarg d'aquests anys.
Uh-huh. Comentaves tu que has estat dues legislatures com a regidora, però tu també ets molt jove. Explica'ns una mica quina ha estat la teva trajectòria.
La meva trajectòria? Bueno, doncs suposo una mica el que voleu és que valori, no?, aquests anys que he estat com a regidora.
Això t'ho anava a preguntar després.
La meva trajectòria, no sé, hem estat treballant aquests 8 anys llargs, no?, dintre de l'oposició, i jo crec que fent la nostra tasca, no?, l'oposició, doncs anar resseguint tots els temes que portava l'Ajuntament, anar portant moltes propostes per tirar endavant coses que, com més assemblessin els nostres objectius millor, i bueno, doncs treballant aquests anys.
Em refereixo que tu abans de ser regidora ja hi eres al Compromís, ja hi treballaves dins del COP.
Sí, bueno, una mica, el Compromís de Ripollet és d'una manera una mica peculiar, no?, nosaltres dintre del Compromís, jo també ja he estat abans al grup de joves i després al COP, doncs sempre la gent que estem, que sortim com a regidors, primer hem fet una tasca dintre del col·lectiu, treballem des de molts altres àmbits, i bueno, doncs, en un moment donat vaig accedir a l'Ajuntament com a regidora, he fet la tasca també dintre, i ara que surto continuo treballant dintre del col·lectiu, fent la mateixa tasca, perquè nosaltres penso que la feina de regidor és molt àmplia, no?, però que la feina del treball municipal també ho és, i el recolzament que els donem als regidors i tot això és tan important des del grup municipal, i llavors continuarem fent aquesta tasca igualment. Per nosaltres hi ha poca diferència entre treballar com a regidor o no treballar, només doncs que públicament se'ns coneix més i som els que donem la veu i la cara als plens, però la veritat és que el treball que fem ho fem molt en equip, i tant és si estem de regidors com no, doncs continuem treballant amb aquesta labor.
Mm-hmm. Continues treballant dins d'alguna àrea concreta?
Doncs nosaltres, bueno, dintre del grup municipal en concret i amb els àmbits que, amb els de lluita que ens hem trobant.
Mm-hmm. Perquè em refereixo que el Compromís sempre estableix algunes línies de treball, té les seves reunions i assemblees concretes per alguns temes. Mm-hmm. I en formeu part, no? No sé si tu te'n faràs càrrec d'algun tema en concret per portar dins el grup.
Doncs, bueno, d'àrea de treball en concret ho hem d'acabar de... Sí que l'assemblea ja hem marcat línies d'actuació per cada un i tot això, però bueno, dintre de...
És un treball intern, diguem, no?
Sí, sí.
Uh-huh. I ara sí, com valores aquests anys dins de l'Ajuntament?
Bueno, sí, no? Sí. No t'havia entès molt bé abans que volia preguntar-me allò. Doncs, home, molt positivament, evidentment, perquè jo crec que quan estàs com a regidor, vull dir que els veïns i veïnes del municipi t'han posat i tens és un paper important que desenvolupes allà dintre. I et dic que penso que la feina que fem nosaltres des de municipal és important, però tant si és regidor com si no. Perquè és veritat que tens una representació que t'han donat els veïns, però que la feina l'estem fent igual als que no estem de regidors. I bueno, jo crec que al llarg d'aquests 8 anys que he estat donant la cara, doncs hem fet moltes coses com a oposició. És una tasca dura i molt mal pagada, per dir-ho d'alguna manera, perquè són molts projectes que tens que costa molt tirar endavant quan no estàs al govern i manant.
Mm-hmm.
Però també crec que hem pogut incidir en moltes coses del govern municipal, no? Doncs, si em pensava, per exemple, ara que parlem amb vosaltres, amb la construcció del patronat de comunicació, va tenir molt a veure la postura del compromís per tirar endavant aquesta manera de ser més participativa. Vale? I jo crec que una mica anar imprimint aquesta manera d'obtenir uns mitjans més plurals, de buscar una manera doncs, més participativa, de treballar també doncs, per una escola bressol pública, doncs totes aquestes feines que hem anat fent al llarg d'aquests anys.
Mm-hmm. T'has quedat amb alguna cosa allò amb ganes de fer?
I tant, tancar l'ecoparc.
Suposo que continuaràs treballant, no?, per aquesta tasca.
Sí, i tant, ja t'ho dic. Igual que treballàvem fins ara.
Recordes allò algun moment especial com a regidora?
Doncs, home, potser com a regidor en concret, jo crec que hi ha hagut moments en què els veïns han vingut als plens a protestar per temes en concret, potser les propostes, els temes d'aquest més durs de l'ecoparc, i jo he estat com a regidora quan passaven, doncs potser han sigut dels moments més durs, no?, que hem viscut tots com a regidors, no?, perquè després les lluites que portàvem a fora i tot això ens han passat de millor de coses, no?, però estrictament com a regidors i viscut des d'entre els plens, amb tota la mobilització dels veïns i veïnes de Ripollet quan es va posar en marxa l'ecoparc, jo crec que van ser moments durs, sí.
Uh-huh. Parlem ara del teu substitut, què ens pots explicar del Jordi Martínez?
Doncs mira, una cosa molt important, doncs, que és una persona que entra amb moltes ganes de treballar i moltes ganes de fer coses per Ripollet. Crec que això és una de les coses que és molt important, sembla que no, però la força que et dona aquestes ganes de fer coses i aquesta capacitat d'indignar-te per moltes coses que et fa que encara t'hi posis més, doncs jo crec que és molt important i que el Jordi doncs, ve amb molta força i amb moltes ganes.
Mm-hmm, doncs estem esperant conèixer-lo. Quan es produirà oficialment aquest relleu?
Doncs el proper ple s'acceptarà la meva renúncia i llavors bueno, ara dependrà de la Junta Electoral Central que accepti el relleu amb el Jordi. Esperem que el ple de març ja pugui ell prendre possessió del càrrec.
Uh-huh. Doncs Pilar Castillo, com que ara regidora del grup municipal del compromís COP, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui.
Doncs moltes gràcies a vosaltres.
Bona tarda.
Vinga, bona tarda.
I continuem parlant del compromís per Ripollet perquè aquesta setmana ha fet pública una nota de premsa que per la seva preocupació sobre el possible import que tindran els pisos de protecció oficial que es van sortejar el passat mes d'octubre. Segons el regidor del compromís, José Luis Muñoz, s'hauran d'afrontar preus que oscil·laran entre els 25 i 30 milions de pessetes pels pisos més grans. Segons el compromís, aquest és un preu massa elevat per a garantir el dret a l'habitatge de tots els ciutadans. I continuem ara amb l'info parlant d'ocupació, perquè el passat 4 de febrer va finalitzar el curs de confecció realitzat pel Patronat Municipal d'Ocupació amb el suport del Consorci per l'Ocupació i la Promoció Econòmica del Vallès Occidental, que està marcat dins del programa Immigració i Mercat de Treball. El curs es va iniciar el passat 7 de gener i ha tingut una durada de 60 hores. En total han participat 10 alumnes, totes elles dones immigrants.
L'objectiu del curs era millorar la qualificació professional d'aquestes alumnes dins l'àmbit de la confecció i facilitar d'aquesta manera la seva inserció laboral. Les participants han après tant la costura a mà com a màquina i s'han realitzat activitats molt bàsiques com fer vores, posar cremalleres o marcar patrons i elaborar diferents peces de roba. Els responsables del taller han intentat adaptar el nivell de cada una de les alumnes, tenint en compte que algunes tenien unes nocions molt bàsiques de confecció i altres tenien més experiència. Paral·lelament al curs, s'han realitzat diferents sessions de prevenció de riscos laborals dins de l'àmbit de la confecció on les alumnes han après a tenir cura a l'hora d'utilitzar les diferents eines de costura.
Aquest vespre, l'Associació Empresarial d'Instal·ladors d'Electricitat, Fontaneria, Climatització i Afins de Cerdanyola, Ripollet i Montcada inaugura una nova seu a Ripollet, al carrer de Pau Casals 35, a Entresol Primera. Aquest centre oferirà diferents serveis als usuaris, com control de la documentació tècnica específica per treballar com a instal·lador, carnets, registres específics i registres industrials. Per conèixer millor quines activitats realitzarà exactament el gremi, la nostra població, tenim a l'altre costat de la línia telefònica el seu president, Francisco López. Senyor López, molt bona tarda.
Bona tarda.
Doncs expliqui'ns una miqueta per què una seu a Ripollet d'aquest gremi.
Perdó?
Sí. El per què és una seu a Ripollet del gremi.
Perquè aquí és on es va fundar. Diguéssim, aquí on els anells, en el seu moment es van trobar, van començar a xerrar del tema aquest, perquè tenien ells bastant preguntes que far-se. Vull dir, era una gent d'amics, o sigui, d'instal·ladors. I resulta que a poc se va anar fent gran això, i bueno, van parlar amb els de Montcada també, i van decidir de fer-ho aquí perquè era el centre dels tres pobles.
Uh-huh. Mm? De tota manera, ja el gremi ja està instaurat, diguem.
Sí, sí, ja està instaurat. El que passa és que ara han obert una nova sede, perquè clar, se nos feia petita, perquè com donem cursets de formació i de reciclatge, doncs clar, ja no se'ls veia petit per donar les classes, i van agafar aquesta que seu, que és una mica bastant més gran, i aquí podem donar tot el servei que necessita l'instal·lador per formar-lo més.
Expliqui'ns una mica quin serà el funcionament que tindran.
Mm?
El seu funcionament.
El funcionament, doncs ja dic, serà el tema d'assessorament, tema lo que és informació dels nous reglaments, tema de tota la formació del que és un instal·lador perquè estigui preparat per donar el millor servei.
A part d'atendre els treballadors d'aquest gremi, hi ha alguns serveis per a usuaris, per a aquelles persones allò interessades en contactar amb algun instal·lador?
Sí, 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 tenim la secretària i unes telèfones aquí, que clar que estan assequibles, allà ho passem en una revista que tenim, que aquesta revista és la que informa tot el poble, i llavors ells poden trucar aquí qualsevol usuari per demanar pues, això, un instal·lador autoritzat amb les seves organitzacions.
Hem de dir que els instal·ladors dels que parlàvem d'electricitat, fontaneria, climatització, etc., per treballar, per exercir la seva professió, han de tenir un carnet professional?
Sí, 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 sí.
O sigui que sempre han de ser autoritzats.
Sí, han de ser autoritzats per indústria. Sí, vull dir, ells fan uns cursets, fan uns estudis, i llavors se'ls retorna un carnet que els fa que puguin fer la feina aquesta. Després, a més, se les obliga que tinguin una responsabilitat civil, vull dir, són gent formada, gent que té una responsabilitat, que pot complir amb la seva feina, la seva tasca, molt bé.
I on es poden tramitar aquests carnets?
Aquí mateix, en el gremi. En el gremi es pot informar, i aquí tenim col·legis que ho fan, que estan en contacte amb nosaltres, estan en contacte amb la indústria, diguéssim que són les farien les exàmenes finals per trucar aquests carnets, però els cursets i tot això es poden fer aquí.
Parlem d'una formació molt llarga?
Bueno, segons el tipus de carnet hi ha diverses hores, per exemple el que més demanen és l'elèctric, el que demanen una formació professional de segon grau. Nosaltres és més directe al reglament. Llavors, clar, si tu no tens uns estudis mínims, has de fer aquesta formació equivalent al segon grau. I d'aquí sí que pots adaptar per al carnet elèctric. Ara el de l'aigua i el del gas són hores més de... són més que totes directament al que és el reglament.
I de quants treballadors del sector estem parlant pel que fa a Ripollet, Cerdanyola i Montcada? En tenen...
Ara són uns 110.
110?
Sí, de gremiats.
Sí,
però clar, ara saps que passa que amb la sede, aquesta nova que han obert, doncs clar, donem una imatge més cara al públic, que està més cara al públic, i s'està envoltant molta gent, sobretot joventut, molta joventut.
Perquè clar, suposo que hi ha molta gent que està interessada ara mateix en agremiar-se. Expliqui'ns quins són els avantatges que vostès els ofereixen pel fet d'estar agremiat.
Pues bueno, els avantatges d'estar agremiat és això, que tens tot el tipus d'informació, que solucionem tot el tipus de problemes burocràtics, de paperassa, de renovació de carnets, i ja dic, tenen l'assessorament i l'apoyo pues, que n'hi ha darrere unes persones, com tenim aquí també unes d'això, unes advocats, tot això per problemes laborals que puguin tindre. Vull dir, és un lloc que trobarem això, tota mena d'ajudes per poder fer la seva tasca bé, i formació, i ja dic, és una manera de que l'instal·lador no es trobi sol al carrer per treballar. És una font molt important, està agremiat.
Un punt de referència que s'inaugura aquesta tarda oficialment.
Sí, sí.
Com han plantejat una mica aquest acte d'inauguració?
Perdoni.
Qui en tenen previst que hi vagi aquest acte d'inauguració?
Els alcaldes de Ripollès, Cerdanyola Montcada, vénen les entitats col·laboradores de l'administració i CITIEC, que són unes entitats que no són les prestacions, representants de les companyies, de llum, d'aigua, de gas, i d'unes autoritats que vindran. I, bueno, agremiats, i també hi ha fabricants de materials i vendedors de materials, tots els interessats que treballem junts en equip per fer que això es tiri endavant.
Doncs senyor Francisco López, president d'aquesta associació empresarial d'instal·ladors d'electricitat, fontaneria i climatització, esperem doncs, que tot hi vagi bé, molta sort, i que hi vagi molta gent a aquesta inauguració. Bona tarda.
Moltes gràcies,
Bona tarda, adéu. Recordem que a partir de les 5 de la tarda començarà la jornada de portes obertes en aquest gremi. A les 8 es realitzarà la inauguració oficial al Centre Cultural. L'adreça del gremi serà de carrer de Pau Casals, 35, amb transport primera, i l'horari d'atenció al públic serà de dilluns a divendres, de 10 del matí a 2:15 i de 4:45 de la tarda a 8:15 del vespre, excepte els divendres a la tarda, que romandrà tancat.
Esteu escoltant Info.
Fem ara una pausa a l'informatiu i aprofitem per fer un repàs de les activitats previstes per aquest cap de setmana, per la setmana vinent. Francina Ricard.
Aquesta nit el Teatre Auditori compta amb els espectacles Dansa Orient 35 i Caravan, programats per l'Associació d'Espectadors del Teatre del Mercat Vell, sota la direcció artística de Sergi Alabert. Serà a les 10 de la nit i el preu de les entrades és de 15 euros. Pel que fa al cap de setmana, demà dissabte hi haurà una sortida de trobades amb l'art al Museu Picasso per visitar Picasso i la seva col·lecció. El Centre Excursionista Ripollet ha organitzat una altra sortida, en aquest cas de senderisme, amb Cal Sotada inclosa a l'Espluga de Francolí. També hi haurà contes a la biblioteca amb els més petits fent dissabte dirigit a infants fins a 4 anys. Aquest dissabte la Francina explicarà el conte de les princeses festivaleres. I a la nit hi haurà ball, tant al local de la Macarena a partir de 10:45 com al pavelló Joan Creus, a càrrec de l'Associació d'Amics del Ball. Serà a partir de les 11 i el preu de les entrades és de 3,5 euros pels socis i de 5 pels no socis. Pel que fa al diumenge continuaran les representacions del concurs de teatre amateur Valentí Valilla al Teatre Auditori. Aquesta setmana és el torn de la traïció de Fila Zero. Serà a les 7 de la tarda i el preu és de 3,50 euros.
El 91.3, Info.
El Teatre Auditori acull aquest diumenge la tercera de les representacions de les obres finalistes del 6è concurs de teatre amateur Valentí Valilla. Es tracta de la traïció de Harold Pinter a càrrec de la companyia Fila Zero de Sant Cugat.
Un triangle amorós entre el matrimoni d'Emma i Robert i la manianit Jerry és l'eix central d'aquesta obra del Premi Nobel de Literatura de l'any 2005, Harold Pinter. És una mirada enrere, una història d'adulteri i de traïcions personals. El grup Fila Zero va néixer amb un espectacle de carrer a Sant Cugat del Vallès l'any 1988. Des d'aleshores ha produït un bon nombre d'espectacles i d'obres clàssiques i contemporànies, entre les quals destaquen Damunt l'herba, Homes, L'hostal de la Glòria i Un marit ideal. Recordin que les obres tenen lloc els diumenges al Teatre Auditori a partir de les 7 de la tarda. Les entrades, a un preu de 3,5 cèntims, es poden adquirir anticipadament al Centre Cultural o un abans de l'espectacle al Teatre Auditori.
La sala 1 d'exposicions del Centre Cultural va presentar dilluns 18 de febrer una selecció de 25 escultures de l'artista Joan Miró sota el títol La metàfora de l'objecte. A la inauguració van participar Gabriel Planella, representant de la Direcció General de Cooperació Cultural de la Generalitat de Catalunya, Teresa Montaner, conservadora de la Fundació Miró, i Ferran Torné, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Ripollès.
La mostra forma part de la programació de la sala d'art del Centre Cultural i algunes de les obres que s'exhibeixen permeten confrontar els elements reals i el resultat definitiu en bronze. El regidor de Cultura, Ferran Cornell, durant la inauguració va destacar la importància de l'accés a l'art, especialment pels més petits.
I això, el més important és que gent de totes les edats, com els que estem aquí, però també els més petits, amb grups, els diversos grups d'aquí de Pollet i tots els que estan fora d'altres poblacions que també ens han demanat venir aquí. Crec jo que és important que vagin coneixent el que és l'art contemporani i es vagi explicant. Al principi fa por, fa por, fa respecte, però sí que crec que l'esperit crític és el que més, d'acord amb vostè, que és el que més evoluciona el cervell, sobretot els petits, que després, vull o no, algú explicaran a casa seva.
L'exposició organitzada pel Patronat Municipal de Cultura i Joventut i produïda per la Fundació Joan Miró ofereix visites concertades per a centres educatius i es podrà veure a la sala d'exposicions del Centre Cultural fins al 16 de març.
Més de 300 persones es van aplegar el passat divendres 15 de febrer al Teatre Auditori de Ripollet amb motiu de la projecció de la primera marató de cinema dedicada a la sèrie d'animació de Simpsons. Aquesta activitat forma part dels actes de celebració del 10è aniversari del certamen de curs de Ripollet i ha estat organitzada per les entitats en vídeo Ripollet, Club de Rol Ripollet i el Patronat Municipal de Cultura i Joventut.
La marató va consistir en la projecció de capítols de la famosa sèrie durant més de 6 hores. Els capítols van ser triats pel mateix públic mitjançant una votació a la web www.ripocurs.com creada especialment per l'activitat. L'organització ha valorat de manera molt positiva la participació i l'interès que l'activitat ha suscitat en el públic. Properament es presentaran les bases del certamen de curtmetratges d'enguany, així com altres maratons de cinema previstes. Aquestes activitats estan emmarcades dins del Pla d'Actuacions del Pla Local de Joventut 2005-2008.
La Regidoria de Polítiques d'Igualtat ha organitzat durant tot aquest matí un seminari sobre associacionisme i participació ciutadana. L'objectiu de la jornada ha estat donar informació sobre els tràmits que s'han de realitzar per a la creació d'una associació i assessorar sobre el seu funcionament pràctic.
Sandra Ortiz, tècnica de Polítiques d'Igualtat, ens explica la finalitat de l'acte.
D'aquesta relació entre Població General i el Departament de Dona i Immigració van recollir la necessitat de que hi havia persones que volien aprendre a com poder associar-se. I això va sortir sobretot d'un curs que vam fer de mediadores culturals l'any passat. D'aquest curs va néixer la necessitat que les mediadores culturals es poguessin, algunes d'elles, es poguessin associar per després prestar alguns serveis a la localitat, no? Serveis com mediadores i demés, no?
El programa començarà a les 10 del matí amb una xerrada amb el títol Introducció al marc legal per la creació d'una associació a càrrec de Marisa Bargà, advocada i assessora jurídica del col·lectiu Ronda. La mateixa Sandra Ortiz ens en dona més detalls.
Una primera part que seria més el marc jurídic de com sol funcionar una associació i què es necessita per poder legalitzar-se i demés. I després una segona part que vindrà un antropòleg que es diu Rafa Crespo, que ens explicarà més la part de diferents experiències associatives per una mica compartir quines són les dinàmiques que es solen donar en les entitats i les associacions.
Un cop finalitzin els cursos es farà una ronda de preguntes i debats.
El passat dijous 14 de febrer es va fer la preestrena del curtmetratge realitzat pel grup de joves de 14 a 17 anys del Cafetí. Aquest projecte és el resultat d'un taller que ha realitzat l'expert en cinema Jaume Fargas al casal de joves durant els mesos d'octubre a desembre. Fargas va ensenyar als joves a confeccionar el guió, l'edició, producció i muntatge del curtmetratge durant el primer trimestre del Cafetí de tarda de forma gratuïta per als assistents.
Cada jove es va endur una còpia del treball realitzat i a petició del grup el curt es presentarà al desè certamen de curtmetratges de Ripollet i no descarten fer-ne alguna altra. L'acte va comptar amb la presència del regidor de Joventut Ferran Tornell i el regidor de Relacions Institucionals, Mitjans de Comunicació i Noves Tecnologies, Alberto Castro. Aquesta també és una activitat recollida en el Pla d'Actuacions del Pla Local de Joventut Ripollet 2005-2008 i compta amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona.
Aquest vespre el ballarí Sex de la Verde oferirà una representació molt especial del seu espectacle Orion 35 i Caravan, ja que per primera vegada en tota la seva carrera el ballarí tindrà un contacte amb el públic abans de l'actuació. Per aquesta raó els horaris de l'accés al teatre es modifiquen i les portes de la sala s'obriran a 2:15.
A partir de 3:15 de la nit, Gelabert realitzarà una xerrada al públic sobre l'espectacle que realitzarà. A més, la companyia Gelabert Topardi ha acceptat realitzar un assaig obert al teatre a partir de les 5 de la tarda. Per accedir a l'assaig s'haurà de presentar l'entrada de l'espectacle. Orion és una fórmula coreogràfica, una teoria dancística constituïda a partir d'algunes de les explicacions que la ciència moderna ha donat a la realitat. L'obra s'inspira en algunes de les idees científiques del nostre temps, com el Big Bang, l'evolució de les espècies de Darwin o les neurociències. Es tracta d'un context flexible i estimulant per a la recerca de moviments i idees que ens permeten abastar un ventall ampli de codis i qualitats. D'altra banda, amb un títol que prové de la peça homònima de Duke Ellington, Caravan, es proposa crear un ambient, establir relacions comptant només amb els ballarins i la llum. Tota la peça és una celebració de la individualitat, de la personalitat diferent de cada ballarí que es contempla el cos i la identitat amb aquesta partícula combinada de perplexitat, moments d'una certa bogeria, innocència i ironia.
Esteu escoltant Info. We'll be right back.
Temps ara per l'actualitat esportiva amb el nostre company Ramon Argenter. Molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Doncs comencem, per exemple, com sempre, repassant els resultats del passat cada setmana.
Derrota del Ripollet, va perdre Gironella 1-0, un partit que tothom havia posat a la quiniela 1-2, doncs no va ser gens, i el Gironella doncs, va guanyar el Ripollet 1-0. La Pinya va guanyar el Gavamar per 4-2, i l'equip de l'Eix Vila va aconseguir doncs, perdre, però ha marcat 2 gols al camp del Rouria de Sabadell. Va perdre per 4-2, però ja porta 5 gols al seu compte particular, que ja és cosa... ja es diu molt, quan aporta 128 en contra. A la Lliga Nacional, a motiu de la Copa del Rei, va tenir jornada descans al futbol sala Ripollet, i l'equip B va jugar contra el Barça Fernando, va guanyar per 5-0. El partit entre l'Arenys de Munt i el Can Clos, a petició de l'Arenys de Munt, que no disposava de pista, va tenir jornada de descans i també va tenir jornada de descans perquè el grup és impar l'equip del Can Clos B de la segona divisió femenina. El bàsquet Ripollet, doncs, va guanyar en el líder, que és el Sant Andreu de Netzaret, un equip que ja va estar aquí a Ripollet per fer la passa per punt de la Lleguera, que no va pujar. El Ripollet el va guanyar de 80 a 74, mentre que el Ripollet D va guanyar en l'últim de la fila, en aquest cas el Sant Nicolau, 88 a 54. El Gasolà, després d'anar guanyant, com altres vegades, de 10 i 11 punts, al final se li va complicar la cosa i va perdre de 2 punts davant del Sarrià, 64 a 66. El Camp Parallela, per sorpresa, va guanyar el Gasolà D, que va estar ja a la sisena posició, va perdre per 69 a 58. Mentre que el Gasolà, a l'equip C, doncs continua líder de la competició i va guanyar la pista del Pallejà per 63 a 74. En quant a bàsquet de la categoria sub-21, el Sentmenat va perdre davant del Ripollet a 60 a 65, el Ripollet continua líder, i el Gasolà va perdre contra l'equip de la Salle Gràcia per 52 a 63. Pel que fa al bàsquet femení, important victòria del Ripollet que va guanyar la pista del Mirasol 62 a 68, i el Pedagogium i el Gasolà que van fer un dels, jo crec, els partits d'un resultat de mini, perquè van quedar 33 a 30, cosa que a vegades amb un petit de bàsquet de 33 punts es fan en el primer quart d'hora, no?
Mm-hmm.
El Navarcles en el món del hockey va perdre davant del Ripollet, un partit que s'hi jugava a Ripollet i es va canviar. Navarcles 2, Ripollet 6. El handball, el Ripollet va perdre contra el Gramunt a 24 a 34. En el món del tenis, el partit de l'equip de la primera divisió, que és per més jugadors de més que tenen de 18 anys, va guanyar a última hora en l'equip del Sant Boi per 3-2 i l'equip B va tenir jornada a l'estat. I en el món del tenis, doncs, a la Lliga Nacional va haver derrota de tots els equips. El Ripollet va perdre per la mínima a Calella, 4-3. A l'Avilés va guanyar el Ripollet amb el 5 de Ripollet per 4-0, amb la lesió de la jugadora romanesa Micaela Xiripta, que doncs, amb el maní no va poder jugar, i va jugar a l'equip infantil. L'equip del Ripollet de la Primera Nacional va perdre contra el Magrat per 2-4, i l'equip del 5 de Ripollet va perdre contra el líder, el Mallorca, l'Inca de Mallorca, per 2-4.
Jornada difícil pel tenis taula.
Sí.
Però passem ara a quins són els partits d'aquest cap de setmana.
Doncs mira, el Ripollet jugarà a casa contra l'equip de la Merck, el partit comença el diumenge a les 12, la primera partida de Pajarit jugarà contra el Robrena i l'equip de la Concòrdia jugarà dissabte a partir de les 5 contra l'Estiva. Pel que fa a la Lliga Nacional, el futbol sala Ripollet té un difícil partit aquest cap de setmana, a jugar a la pista del Sabadell, mentre que el Ripollet ve juga a la primera territorial contra el Canyamars, a la pista del Canyamars. El Can Clos dirigeix una femenina, el Can Clos a les 5 jugarà contra el Vilassar de Mar i a les 4 el Can Clos ve contra el Masnou. Perquè fa el bàsquet, el Ripollet tindrà, jo crec, un partit fàcil perquè juga al camp de l'últim classificat, però clar, com que està en zona de l'ascens directe, una victòria de l'equip del Canet ho pot salvar, no? Però jo crec que serà victòria pel Ripollet, que jugarà el dissabte a 6:15 a Canet de Mar. El Ripollet ve, com que el grup és d'infart, ell jornarà a descans. Mentre que l'equip del Gasolà jugarà dissabte a 6:00 contra l'Escolapis de Sarrià. El Gasolà, el diumenge, el papalló Joan Creus, el Gasolà contra el Viladecavalls, i a les 9:30 el Gasolà, que és el líder, contra el Gavà. Pel que fa al bàsquet de la categoria sub-21, el Sallent contra el Gasó i el Bufalà de Badalona contra el Ripollet. I pel que fa al bàsquet femení, el club bàsquet Ripollet contra el Mollet, el diumenge a les 12, el papalló Francesc Bernabé i l'equip del femení Gasó té jornada a les camps. En el món del hockey, fa un mes que el Ripollet no es juga a casa, perquè ha tingut dues jornades de descans, no ha jugat. La setmana passada va anar fora i aquesta setmana torna anar fora i juga a la pista de l'Arenys de Mar dissabte a les 7 de la tarda, mentre que el Ripollet de handball fa un viatge cap a l'Encamp, que és un equip d'Andorra, a passar tot el dia a Andorra. Pel que fa al tenis, a més de 18 anys, el Ripollet té jornada de descans, el primer equip i el segon equip, el tenis Ripollet, que va segon a la competició, juga a 3:45 de la tarda contra Sant Andreu de la Barca. I en el món del tenis taula i Lliga Nacional, descans total perquè es celebra la Federació Catalana el top nacional i el top d'infantil i juvenil, on la majoria dels jugadors ribollets estan convocats, per tant, hi ha Lliga Nacional que s'ha suspès.
Doncs ja saben que tota la informació de la jornada esportiva, tant de la setmana passada com de la que ve, la poden sentir a l'InfoEsport d'avui. Ramon, quin serà el convidat?
Doncs avui no sé si caparem aquest estudi, perquè hem vist l'equip complet d'infantil del Camp del Ripollès. Abans de l'Andorra volen passar per la ràdio.
Molt bé. Doncs ja ho saben, a l'InfoEsport, de 7 a 8 del vespre, amb el nostre company de Bones Antè. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Bona tarda.
Clinet Tuning, los reyes del tuning en Ripollet. Realizamos instalaciones de audio, llantas, iluminación y suspensión. Deja a tus vecinos alucinados con nuestra gran gama de accesorios. Estamos en la calle de Balmes número 1 de Ripollet. Deja volar tu imaginación y fabrícate el coche de tus sueños. Abrimos los sábados durante todo el día. Clinet Tuning, calidad y diseño. Clínica Dental Molí. Ponemos a tu disposición nuestra técnica de implantes, prótesis y ortodoncia. También ofrecemos un servicio de estética dental y de odontopediatría. No sufras más. Nos encontrarás en la calle Molí en Rata 2022, bajo primera. Clínica Dental Molí. Tu solución en Ripollet.
T'agraden les emocions fortes? Bategues el ritme del motor d'un bon cotxe? JD Car i JD Aeronàutica és el teu espai. Oferim una gran gama de vehicles terrestres i aquàtics. Practica els teus esports nàutics preferits en una de les nostres motos d'aigua o les nostres llanxes fora borda. A JD Car podràs escollir a la carta entre les millors marques de cotxe. BMW, Audi, Mercedes o Porsche. Vine a trobar-nos al Molí d'en Ginestà, número 17, al polígon Can Massat. A JD Aeronàutica i JD Car, aventura i elegància en tot.
A Moda Skin trobaràs la moda més actual i ara rebaixes del 30, 40 i 50%. Jerseis 2x1 i abrics i parques al 50%. També tenim vestits de cerimònia amb talles especials. Estem situats a la Rambla de Sant Esteve número 13 de Ripollet. Amb Moda Skin aniràs a la moda.
El 91.3 Info.
L'Ajuntament de Ripollet està realitzant un exhaustiu control de l'accés de publicitat de tot tipus que embruta els carrers de Ripollet. Un cop analitzats els resultats de les inspeccions, es procedirà a aplicar amb tot rigor les sancions previstes a les ordenances municipals, responsabilitzant l'empresa anunciant. És per això que ha adreçat un escrit a les empreses que realitzen aquest tipus de publicitat on se'ls demana que donin les instruccions necessàries per tal de garantir que la distribució de la publicitat es realitzi de forma acurada respectant els espais i mobiliari públic. Per parlar d'aquest tema i d'altres que afecten tant el ciutadà com són la neteja dels carrers, tenim amb nosaltres el senyor regidor Antoni Francolí, regidor de serveis municipals. Senyor Francolí, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
És la primera vegada que, doncs, que feu els nostres estudis.
Exactament.
Li agraïm la seva presència i, com sempre diem als novatos, entre cometes, tranquil. Que això és molt fàcil. Doncs comencem parlant d'aquest tema amb el que començàvem, de l'enduriment respecte a les sancions per l'accés de publicitat. Quin és el tipus de control que s'està fent?
Bueno, per part de l'Ajuntament, el control sempre ha existit, el que passa que últimament s'ha vist un increment del fet de que s'embruten el mobiliari urbà, les façanes i així. Llavors es farà una acció perquè aquests incidents que es produeixin no reiterin tan sovint i amb la quantitat que es fan. Llavors, la primera vegada hi haurà una sanció de 60 euros a cada persona que faci un acte d'aquesta mena, i llavors, si aquesta persona és reincident i segueix, serà de 120 euros. El que també s'aplicarà és que aquestes persones que embruten al carrer pot fer que reparin els desperfectes que han ocasionat, ja sigui retirant-ho o fent-los pagar el cost per part de l'Ajuntament del que costi treure els grafitis, les pintades, les enganxines i tots els actes aquests incívics que es produeixen.
Si parlem concretament, per fer-nos una idea, de la publicitat, si troben una persona allò que està fent una infracció amb el tema de la publicitat, perquè està col·locant el no és, qui paga la multa?
Bueno, la multa la pagarà la persona que està enganxant
que
realitza l'acció, i si no, subsidiàriament, la persona que ha contractat aquesta persona per fer l'anunci.
Uh-huh.
Llavors, pues, depèn de la vinculació que pugui haver-hi laboral, pot derivar-se amb altres sancions o denúncies per part de l'Ajuntament.
Uh-huh. Hem parlat de que aquest control ja s'estava fent, però ara doncs, sembla que s'endurirà una mica el tema de sancionar, que fins ara sembla que no es feia, no gaire?
No es feia, llavors, bueno, per part de l'Ajuntament també s'està amb l'empresa Femusa per posar les columnes per anunciar, perquè la gent localitzi pues, en postos determinats, tota la publicitat que vulgui seran gratuïts, i així evitar pues, que s'utilitzi les façanes de les comerços, de les cases i tot el mobiliari municipal.
Uh-huh. De tota manera, com comentàvem, prèviament s'ha fet una campanya informativa, no? S'ha informat.
Sí, s'ha estat avisant, però a partir d'ara pues, bueno, el que es farà és endurir-ho, i això pues, també serà extensiu a les persones que deixen mobles. Hi ha un servei de recollida dilluns, dijous i dissabtes. Llavors, pues, el que sí que demanem és que les persones el dia abans de la nit, si han de fer mobles, ho deixin. Això no té ningú cost pel ciutadà. Si una persona, pel que sigui, pues, no li va bé aquests dies, pot agafar i portar-ho a la deixalleria, que tampoc té ningú cost. Inclús el mes de desembre, amb la poda dels jardins, es va posar a disposició dels ciutadans uns sacs perquè poguessin transportar la poda i no deixar-ho al jardí sense ningú cost per part d'ells. L'únic que tenien que deixar una petita fiança de 10 euros per recollir el sac, que els li tornaven al moment que ho tornaven. Mm. I evitar pues, que es deixés les restes de les podes amb els jardins municipals.
Parlem d'altres serveis d'aquesta regidoria, que podem dir que és una mica la gran desconeguda, tot i que fa una gran tasca, perquè estem parlant dels serveis als ciutadans, com ben dèiem. Per exemple, parlem de l'abastament d'aigua. Quines són les tasques que realitzen respecte a aquest servei?
Bueno, es porta l'abastament d'aigua, es fa a través de l'empresa Sorea, que és la que ho gestiona, i nosaltres supervisem tota aquesta gestió, i llavors pues, l'únic que estem a sobre, com en altres serveis municipals, és en cas de produir-se algunes incidències, talls d'aigua o avisos, pues, comunicar-ho. I més, en principi, mentre no hi hagi ninguna incidència, diguem, la gestió els porta per part de l'empresa Sorea.
Mm-hmm. Suposo que en molts dels serveis la seva tasca és la coordinació amb l'empresa, diguem, adjudicatària, no?
Exactament. La nostra tasca és els contractes dels serveis municipals, seguir el compliment d'aquests contractes, i al moment que es produeix qualsevol incidència, pues, solucionar-ho amb el menor temps possible.
Uh-huh. L'enllumenat és un altre del servei que depèn del seu departament. Suposo que també doncs, han de fer aquest tipus de coordinació.
Sí.
S'encarreguen del tema de tot el pla de substitució de làmpades que està portant l'Ajuntament?
Bueno, la substitució de làmpades aquest any s'acaba de fer una última fase de la contaminació lumínica que hi ha, amb la substitució de la resta que queda, i llavors hi ha el manteniment. Aprofito també pues, per dir que en cas de que en un posto hi hagi alguna farola, alguna part de l'enllumenat que no funcioni, encara que l'Ajuntament no estigui en l'horari normal, a través de la policia municipal poden informar, i l'Ajuntament ha contractat un servei de 24 hores perquè solucionin aquesta incidència. O sigui, es podria donar el cas un divendres a la tarda hi hagués una part d'un carrer que quedés afectat, al no haver-hi funcionaris a l'Ajuntament o així, els ciutadans no tenen que esperar-se dilluns, sinó que només amb una trucada a la policia municipal, en poques hores, el mateix dia segurament, ho tenen solucionat.
Uh-huh. Pel que fa al tema de la substitució de làmpades a l'enllumenat, em deia que aquest any finalitzava el pla.
Sí, aquest any, o sigui, la substitució del tema de llumenats aquest any era l'última fase que acabava.
Uh-huh. Això què vol dir? Què és el que aconsegueix el municipi amb aquest canvi?
Bueno, és pel tema de seguir les normatives de contaminació de la luminositat, i llavors, o sigui, hi havia una sèrie de part de l'enllumenat que no complia aquesta normativa que substituirà durant aquest any.
Això vol dir que també a Ripollet estalviarà energia.
Exactament. Això és el que es proposa.
Molt bé. Parlem d'un altre servei que potser no té gaire bona premsa, però que és el cementiri, i que també doncs, el porten des de serveis municipals. Quina és la tasca que porten amb aquest servei?
Bueno, la tasca que portem és el control dels nínxols, i la gestió ara s'està desenvolupant un programa per informatitzar-ho, ja que està, en aquest moment s'estava portant manualment, i juntament amb el cementiri estem pendents de que tindrà l'aprovació definitiva per part de la Generalitat per poder fer un eutanatori. Mm-hmm. L'eutanatori on està i passa el tanatori a l'avinguda del riu Ripoll entre el carrer Molí i el carrer Bilbao. Amb la qual cosa, pues, els problemes que hi havia allí de tràfic, de veïns i tot, pues, quedarà solvent. Suposo que això, un any i mig, dos, podrem parlar que sigui una realitat.
Pel que fa, parlem d'un servei que serà municipal, amb adjudicació, com és aquest servei? Com funciona el d'alternatori?
El d'alternatori pues, serà una adjudicació. O sigui, en principi, la idea que tenim, això requereix una inversió important, i llavors fer una concessió en uns anys per l'amortíssim i que reverteixi al cap d'uns anys com a patrimoni municipal. Però sense tindre l'Ajuntament que fer aquesta inversió.
Pel que fa al cementiri municipal, tothom té una mica la sensació de que és molt petit. Quina
sí.
capacitat en té?
Doncs hi ha 1.600 i escaig de ninxos. Llavors el problema és que, no pot créixer. O sigui, ni es pot créixer amunt, es podria potser ampliar-se amb algú, ens tindríem que menjar una part de zona verda. En principi no és un tema que tinguem molt clar per...
Han rebut demandes en aquest sentit?
Sí, home, a veure, tothom,
per ampliació?
Tothom li agradaria poder... El que passa que, clar, aquest cementiri es va fer amb una població de 5.000 persones o 10.000, actualment som més de 37.000 persones a Ripollet i indudablement si no fos retallant molt el pla de les concessions és inviable matemàticament poder donar aquest servei a totes les persones. Llavors s'aprofitarà amb el tanatori fer un nou reglament, actualitzar-lo amb les lleis, informatitzar-ho, mirar d'aconseguir pues, que aquest servei estigui a l'abast del més número de persones possibles i de cara a l'any que ve la idea és posar uns columboris perquè almenys hi hagi part de persones pues, que puguin portar les cendres i tindreu aquí. Això permetria aproximadament quasi a la vora d'uns 600 columboris, aprofitant sense fer ampliacions del cementiri amb les parets que queden lliures al cementiri.
Parlem ara de neteja viària. Embruten molt els ciutadans i ciutadanes de Ripollet?
Com a regidor indudablement t'haig de dir que més del que desitjaríem. Llavors això, bueno, ara estem estudiant per fer una nova contracta vens a final d'any. Llavors estem estudiant trobar una manera. Fa 8 anys es va fer el sistema compartimentat. No ha acabat potser de funcionar, és, en teoria si es fa bé potser és el millor perquè amb el menor número de contenidors es pot prestar el mateix servei, el que passa que les persones, els ciutadans a l'hora de saber exactament on ho han de situar hi ha problemes. Llavors en principi la idea que tenim en aquest moment és fer l'orgànic i el rebuig en contenidors separats. Estem anant ja amb alguns municipis a veure sistemes de recollida. La setmana que ve anem amb uns altres municipis també a veure altres sistemes. Però, bueno, indudablement, si no és amb la col·laboració ciutadana, no hi ha ningú sistema que sigui perfecte. Si els ciutadans no es conscien de que han de separar la part orgànica de la inorgànica i fer la recollida selectiva, no hi ha ningú sistema així perfecte. O sigui, és que no es necessita que els ciutadans pues, tinguin la consciència de que s'ha de separar I amb la qual cosa, també, per part d'ells, els hi suportarà un abaratiment del cost, perquè cada vegada es va incrementant any per any les penalitzacions per no separar la matèria orgànica del rebuig. I això pues, cada any anirà més, pel que tenim, ens han avisat ja des de la Diputació, i llavors pues, bueno, els ciutadans, en aquest cas, són els principals artistes amb aquest sistema. Si no es compta amb ells de que agafin i aconseguir, o nosaltres transmet el missatge de que han de separar les diferents fraccions, pues, per molt bo que sigui el sistema, no diria nada.
Pel que fa al tipus de contenidor compartimentat, sembla que no separen gaire els ciutadans, però sí podem dir que cada any sembla que reciclen més, perquè que els altres contenidors sí que els van utilitzant, no deixaria també.
Sí, mica en mica va fent, però bueno,
encara és gaire.
El desig que tenim nosaltres i els paràmetres que ens marquen des de la Diputació, a veure, que també els que marquen hi ha pocs municipis que ho assoleixen, però bueno, és més del que s'està tenint en aquests moments. Jo crec que inclús moltes vegades a casa es separa les diferents fraccions, però després quan un arriba al contenidor, obre la tapa, comprèn que venen males olors, i el que té ganes és un de treure's la bossa de sobre i posar-ho on sigui. Aquest és el fet que pensem que potser separant-ho el tema serà més clar i es aconseguirà pues, un percentatge més elevat de separació.
Pel que fa a la deixalleria, una mica les dades sí que confirmen que la seva utilització ha anat en augment des de la seva creació. No sé si vostè també l'atribueix una mica doncs, als incentius que ofereix l'Ajuntament pel que fa al seu ús.
Jo diria que hi ha una part de la ciutadania que s'ha anat conscienciant de que ha de reciclar i que no es pot seguir com es feia abans. Llavors, els incentius pues, bueno, són importants, però crec jo que és més la consciència de les persones que verdaderament que la part monetària, la compensació que hi hagi amb unes bonificacions amb l'aigua.
Hem parlat de molts serveis, ens hem deixat també el de transport públic, que potser un altre dia en parlem d'aquest tema. I és evident que en tots aquests serveis, més que res pel tema del temps, sí. Que en tots aquests serveis la regidoria doncs, ha de treballar en moltes altres àrees.
Sí, bueno, som el complement del resto de regidories, o sigui, els altres proposen una cosa i nosaltres fem pues, que funcioni el dia a dia, la part que no es veu, diguem.
Doncs com dèiem al principi d'aquesta entrevista, una miqueta a la regidoria de serveis socials de serveis municipals, perdoni, aquesta gran desconeguda que avui hem intentat conèixer una mica més, i déu-n'hi-do, la tasca que porten. Nosaltres li agraïm moltíssim la seva presència, aquesta primera visita, que esperem que no sigui l'última.
No, com vulgueu, estic a la vostra disposició.
Com dèiem el senyor Antonio Francolí, regidor de serveis municipals, moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
Gràcies a vosaltres.
Bona tarda.
Esteu escoltant Infant.
La vida es un cúmulo de sensaciones.
Felicidad a los tíos, soledad, tristeza, perro, combate, efecto, choco, y tirón, amor, envidia,
sensación, muda, sensación,
vacío, ¡Rápido, Joel!
Aburrimiento, euforia,
calamares de lleno,
eso,
estreñimiento,
ilusión,
alegría,
dolor,
desengaño,
indiferencia,
¡no se cubre!
La vida puede ser maravillosa, y si no, siempre tendrá Café con Sal.
Escucha todos los sábados de 10 a 11 y media de la mañana Café con Sal, el programa menos serio de Ripollet Radio.
Pues a mí el otro día me se puso tiesa.
I fins aquí l'info d'avui divendres 22 de febrer. Us hem ofert aquest programa Jordi Puy, Francina Ricard, Laia Prats i qui us parla, René Herrera. Us recordem que podeu escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. La informació local continua actualitzant a la web municipal ripollet.cat. Moltes gràcies per la seva atenció i bon cap de setmana.